Bon dia. Comencem aquest repàs informatiu parlant de seguretat i és que els robatoris amb força a domicilis han crescut un 50% en el darrer any a Sant Cugat. Entre el setembre del 2015 i l'agost d'aquest any s'han registrat un total de 630 incidents d'aquest tipus, 214 més que els 12 mesos anteriors, quan n'hi va haver 416. A la roda de premsa posterior a la Junta Local de Seguretat d'aquest dimarts, l'alcaldessa Mercè Conesa ha anunciat que s'ha activat un dispositiu específic per posar fi a aquesta situació. També se sol·licitaran mesures concretes als Mossos, tot i que no les ha especificat, ja que està a l'espera d'una reunió amb el conseller d'Interior aquest divendres. Conesa ha assenyalat que aquest increment ha contribuït decisivament a l'augment del 9% del total de delictes contra el patrimoni, que ha arribat als 4.300 casos en els darrers 12 mesos. Els autors dels robatoris amb força que no impliquen violència contra les persones serien delinqüents habituals que es traslladen en transport públic fins a la ciutat i que s'enduen objectes que pesen poc, com joies i diners en metàl·lic, segons les dades consistorials.
Que doncs sàpiguen que els estem esperant, en primer lloc. En segon lloc, nosaltres des de la policia local estem preparats ja amb un sistema totalment diferent de patrullatge on aquestes zones estaran absolutament reforçades.
En la mateixa compareixença, Conesa ha negat que el bodellón de la zona hermètica s'hagi traslladat a Can Solà després de la restricció d'activitats de discoteques i bars en aquest àmbit de Sabadell. Ho ha argumentat amb el fet que les últimes dades de bodellón a la zona d'oci santcugatenca són similars a les d'anys anteriors i que no han registrat un augment associat al tancament de l'àmbit d'oci nocturn de la cocapital vallesana. L'equip de govern ha apuntat que des del 2012 fins ara, Sant Cugat ha comptabilitzat 577 denúncies per consum il·legal al carrer, el 57,1% de les quals són a Can Solà.
Nosaltres el botellot a la zona de Can Solà el controlem des de l'any 2013 i del 2013, 14, 15 i 16 les dades que tenim són les mateixes. Si provingués de la zona hermètica hauríem incrementat, doblat, triplicat les dades que tenim d'incidents, de nombre d'identificacions del botellot de Can Solà són exactament les mateixes que l'any 2013.
Són unes afirmacions que han arribat després de la posada en marxa del dispositiu municipal per erradicar el fenomen a Can Solà, activat de forma indefinida des de divendres passat. Amb motiu de la Junta Local de Seguretat, Conesa també ha donat a conèixer que el nombre d'atropellaments ha baixat respecte a l'any anterior amb 33 casos, cap d'ells mortal.
Primera plana. Edita i presenta Maria Cusó.
Canviem de qüestió, perquè el Teatre Auditori oferirà aquesta temporada quatre funcions adaptades per a persones amb discapacitat sensorial i gent gran. Amb aquesta proposta, l'equipament cultural s'assuma a la programació del Teatre Accessible, una iniciativa que vol ser una via d'inclusió i capacitació per a aquest col·lectiu. El tret de sortida serà aquest dissabte amb la Bar de Molière i continuarà amb Caiguts del cel, Avui no sopem i l'Assemblea de les Mujeres. En aquestes quatre funcions s'oferirà un servei de subtitulació i audiodescripció de l'obra. Les persones amb problemes d'oïda també podran utilitzar el bucle magnètic, una tècnica que permet enviar el so directament als audiòfons i millorar la nitidesa del discurs. Els usuaris podran accedir a aquestes prestacions a través de l'aplicació per a mòbils del Teatre Accessible o amb els dispositius que es facilitaran a l'entrada del teatre. N'ha parlat el seu director, Pep Tugas.
Força persones, en aquest cas més d'una desena, que ja ens han sol·licitat aquest sistema i, per tant, això només fa que demostrar que és un sistema que serà utilitzat i hi ha persones que, gràcies a aquest sistema, poden gaudir del món del teatre, al nostre teatre.
La tinenta d'alcalde de Cultura, Carmela Fortuny, ha assegurat que l'Ajuntament treballa per convertir els equipaments municipals en espais més inclusius.
I quan parlem de la veritable inclusió, parlem de que no hem de fer una programació específica per alguns col·lectius, això doncs, l'Enric coneix molt i molt bé, no hem de fer una programació específica per uns col·lectius concrets, sinó que el que hem de fer és que amb la nostra programació doncs, hi capi tothom, hi pugui accedir tothom.
La Fundació Vodafone, el Centre de Rehabilitació Laboral Nueva Vida, la Fundació Els Tres Turons i Apten Solucions són els impulsors d'aquesta iniciativa que arriba a la sisena edició amb una programació que inclou 17 teatres de l'estat espanyol amb 65 produccions.
Primera plana, 91.5 FM.
L'EMD instal·larà a finals de mes dos mòduls prefabricats a l'àmbit del Garden a tocar de l'Escola de Música de Vall d'Oreix per ampliar l'espai del centre musical. L'actuació, amb un cost aproximat de 14.000 euros, permetrà que al novembre l'escola disposi d'un espai afegit de 50 metres quadrats per a ensenyament individual a l'espera que el Garden s'habiliti com a sala polivalent del territori. La vocal d'Educació, Susana Arrada, ha explicat a Cugat.cat que les dues aules es destinaran per a ensenyament individual i classes per a un màxim de 3 alumnes i que acollirà les sessions de bateria fins ara impartides a la sala de plens de l'entitat. Actualment, l'Escola de Música de Valldoreix té uns 200 alumnes. El president de l'EMD, Josep Puig, ha explicat que l'Escola de Música no pot esperar a tenir enllestit el pla d'ordenació i usos de la zona, que, entre d'altres, ha de fer possible la sala polivalent de la zona Valgarden. Escoltem-lo.
Lo de la nau no es pot utilitzar, perquè la nau és tot de vidre i per seguretat no es pot utilitzar. Llavors, el que fem és, com estic fent un pla especial per incloure el que és el pàrquing, el terreny d'aquí al costat del Garden, més un altre terreny que es apropiarem d'aquí darrere i tot això, estic fent un pla especial de tot, això trigarà 2 anys i l'Escola de Música necessita ja.
Precisament, l'EMD ha celebrat aquest dimarts una junta per aprovar amb els únics vots favorables de l'equip de govern el Pla Especial d'Ordenació i Ús de l'àmbit de l'EMD, el Garden, el terreny contigu pendent d'expropiar i el pàrquing del davant.
Primera plana, serveis informatius de Cugat.cat.
Encara en matèria de districtes, el Consell de Barri de les Planes convoca aquest dimecres a les 8 del vespre la primera sessió del curs amb les quotes veïnals de Can Borrull i el projecte de la coberta de l'espai Pere Grau com a principals temes a tractar. La cita el casal del districte també abordarà les activitats de l'espai Eco i els projectes per a la lliure disposició. La sessió arrencarà amb un torn dels veïns de mitja hora de durada.
Primera plana, la informació local més matinera.
La prostitució és un sistema d'explotació fruit d'un tipus de masculinitat hegemònica i de les desigualtats existents. Aquesta és la postura que ha defensat la professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzada en violència de gènere, Maribel Cárdenas, durant el debat que aquest dimarts han organitzat les GERCS a Cal Temerari sobre prostitució. Cárdenas, partidària de la seva abolició, considera que cal obrir un diàleg ampli per tractar la qüestió en base a la demanda i les desigualtats. Recordem que podeu escoltar tota aquesta entrevista a la seva integritat al nostre web cugat.cat.
Primera plana, la informació més propera des de les 6 del matí a la ràdio de Sant Cugat.
El membre de la plataforma Azadí i de l'editorial Descontrol, Héctor Martínez, pronunciarà aquest dimecres una conferència sobre el sistema polític del Kurdistan a Cal Temerari. El confederalisme democràtic al Kurdistan és el títol d'aquesta xerrada que començarà a 7:45 del vespre al Casal Popular. I canviem completament de qüestió per parlar d'economia, i és que la manta multifuncional de Macbeth, creada per 6 alumnes de l'Escola Tau Sant Cugat i guanyadora del Premi Emprèn 2016, està a un pas de convertir-se en realitat. Després de l'estada de 15 dies a Silicon Valley per millorar el projecte, una manta que aïlla del fred i es converteix en portanadons i motxilla per les persones refugiades, l'equip ha clausurat el Repte Emprèn i es prepara per a la incubadora Repte Emprèn, una nova fase del concurs. Les joves santcugatenques tindran 6 mesos de formació i monitorització per aconseguir fer realitat la seva idea, ho ha explicat en Maria Calvet, una de les membres del grup.
És una formació de 6 mesos on haurem de participar en quedades com online i haurem d'anar, bueno, doncs estar al nivell que ens demanen, que ens exigeixen, i anar fent estudis de mercat, anar parlant amb els clients, anar també parlant amb inversors, no sé, tots els passos previs per després finalment sí que parlar amb algú que ens financiï de veritat el projecte i poder tirar-lo endavant.
Les alumnes de Tau, actualment estudiants de batxillerat, van dissenyar el seu projecte a quart d'ESO. Després de guanyar el concurs van anar a Silicon Valley, on van afegir unes fibres metàl·liques a la tela de Macbeth per aprofitar l'energia solar i així donar calor a la manta a la nit.
Primera plana, serveis informatius de Cugat.cat.
El Somewhere Café ha guanyat 3 de les 4 categories de l'11è Campionat Barista de Catalunya, que s'ha celebrat aquest dimarts a Vilafranca del Penedès. Per segon any consecutiu, un treballador de l'empresa s'ha endut el guardó de millor barista, el més preuat de la convocatòria, que valora la figura del barista com a especialista de la preparació del cafè. També ha rebut el premi a millor espresso i millor latte art. Aquests guardons, nascuts fa uns anys, volen posar en valor la qualitat del cafè i reivindicar la figura dels baristes com a experts en la matèria. Aquesta és la filosofia que inspira la tercera onada del cafè, un moviment global que ja compta amb diversos establiments especialitzats arreu del món i que comença a fer-se un lloc a Catalunya. El Somewhere és actualment l'únic local d'aquestes característiques a Sant Cugat. Un dels seus responsables, Pau Fernández, s'ha mostrat molt satisfet dels reconeixements i ha explicat la importància dels bons baristes.
La tercera onada del cafè que se'n parla, que són els cafès d'especialitat, aquí a Sant Cugat no, només estem nosaltres, però a Barcelona penso que ja som més o menys unes 10 cafeteries d'especialitat, però pensa que jo he estat a Londres no fa gaire i allà hi ha més de 1.200 cafeteries per especialitat reconegudes, no?, amb els seus baristes a cadascun dels locals.
La Núria, guanyadora del millor barista 2016, representarà Catalunya al campionat de baristes de l'Estat espanyol que es disputarà a l'abril a Barcelona.
Primera Plana, Cugat.cat.
I acabem aquest repàs informatiu amb algunes notícies en format més breu. El Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat proposa aquest dimecres una exposició fotogràfica i una xerrada sobre la literatura en temps de guerra. La Biblioteca Gabriel Ferreter acollirà a les 6 de la tarda la inauguració de l'exposició de l'artista santcugatenc Quim Manresa, El llenguatge del poeta, una sèrie de fotografies fetes a Mali. La mostra s'acompanyarà de la lectura dels poemes de Carles Duarte a càrrec del mateix autor. Els Amics de Pedra i Sang comencen les proves de selecció per formar part del cor de l'espectacle. L'entitat busca adults per cantar i formar part de l'escena a les representacions de Nadal. Els càstings seran aquest dissabte i el de la setmana vinent a 2:15 del matí a la Casa de Cultura. Els Amics de la UNESCO Valldoreix Sant Cugat ofereixen aquest dimecres la conferència La influència de les noves tecnologies en el comportament humà a càrrec del prior del monestir de Poblet i procurador de l'ordre cistercenc Lluc Torcal. La xerrada comença a les 6 de la tarda a la sala d'actes de l'Arxiu Nacional de Catalunya. I Pablo Picasso centra la xerrada que ofereix aquest dimecres la doctora en Història de l'Art Carolina Camanyes al Xalet Negre. Serà a les 6 de la tarda i serà la primera ponència del cicle de dues grans creadors de la pintura moderna, que també tractarà sobre Salvador Dalí a la xerrada del 19 d'octubre, també a càrrec de Camanyes. La iniciativa forma part de la programació de la xarxa de centres culturals polivalents. I amb aquesta informació posem punt final a aquest repàs informatiu, però ja ho saben, que l'actualitat està constantment a internet, al nostre portal cugat.cat i a cada punt horari aquesta mateixa sintonia, al 91.5 de la FM.